Recordeu d'aquesta sintonia? És el programa Va de Llibres. Bueno, recordeu de Va de Llibres? Un programa que els divendres ens oferia i ens oferirà, ja ha tornat, en Pere Sales. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
T'enyora, home.
Ja, no deu saber.
Sí, Va de Llibres. Quant de temps fa davant de l'estiu?
Sí, ja fa quasi mig any.
Quasi mig any, sí. De l'any passat, no?
Sí.
De l'any passat. Bé, idò, sabíem que tornaries i avui, mes de febrer, no? Mes de febrer de 2020, tornem a recuperar Va de Llibres els divendres a les 11:30. En Pere Sales mos presenta les novetats que arriben a les biblioteques municipals. I avui veig que n'has dut quatre.
Quatre, com sempre.
Quatre totxos.
Això sí, són un poc gruixats, sobretot un.
Ben carregat avui,
eh? Un darrer, aquest de no ficció, serà més totxo de lo normal. Sí, ja sí.
Molt bé, i de bé, comença per on vulguis.
Sí, bueno, abans començàvem, no me'n recordo si hi havia activitats
o coses. Ja no hi pensava, ja directe sí. Vols,
això. De totes maneres,
no hi ha... Anem a recuperar un paquet o fil.
No ha, ara normalment estaríem parlant del curs d'història i tal, i no ho farem en guany.
I també... Hem de recordar que el curs d'història va acabar l'any passat.
Exacte, va acabar, hi ha gent, ho dic, ho he tret a rola perquè hi ha gent que mos ho demana i tal, i venen...
Encara venen a apuntar-se.
Sí, venen, bé, més que apuntar-se, venen a demanar informació, menys si se farà...
Te fa falta
sí,
aquest
trull. Sí, una mica, però també veient que en tot el que suposa ja Llobera i en totes les tasques que s'han anat acumulant i la quantitat de gent que ve, està bé que m'ho aturat un any per prendre forces i per mirar com ho fèiem.
No ha acabat, també acaba de dir, hem aturat un any, menys
que passarà. No ho sabem.
És un parèntesi.
Però el que sí que és que si ara ho ja s'ho han de fer, ara en guany, jo ara no m'ho veig, em van anir de posar tot aquest...
En volum, perquè és una feinada.
En volum, perquè també som menys gent de Llobera, respecte a l'any passat. És a dir, que hi ha una sèrie de coses que també condicionen això, però més que darrere també això, aquest volum de feina que s'havia anat acumulant, ordinària, que de fet no li pots afegir aquesta altra feina extraordinària, que suposa organitzar un curs durant 2 mesos, amb més de 200 persones, tot això.
És una feina.
Molt feia que també lo que era ordinari pogués patir. I hem de pensar que la biblioteca i l'arxiu és la feina de cada dia, el que mos ha de... I ara també s'ha de recordar que vàrem ampliar l'horari l'any passat i l'hem de mantenir.
El recordes?
Sí, que ha de matí, de dilluns a dissabte, de les 9:30 a les 2, i de poruixar vespres, només de dilluns a divendres, de les 4 a les 8.
És a dir que...
I en un moll està obert un de matins de dilluns a divendres, de les 10 a la 1, i un cap vespres de les 4 a les 8.
Aquesta ampliació de dissabtes de matí que va molt bé per estudiants, sí. Preparar i també...
I hem de dir que encara no tenim les estadístiques totalment elaborades, però ja puc avançar, que s'ha incrementat molt l'assistència de matins a aquest Llobera. Així com un ull encara no acaba d'arrencar, però bé, ja està anant gent, també molt va passar a Llobera, que els primers anys, un de matins se notava menys, és a dir, no hi va haver aquest gran increment, com si ja hi va ser de tot d'una al cap vespres. Sempre ja em va venir més que no en un centre cultural, això està clar. Però ara, en aquest darrer any o any i mig, de matí s'ha consolidat.
Quin tipus de públic teniu de matí? Perquè no són infants ni estudiants.
No, són gent que o prepara exàmens. Abans, per exemple, tot una també venien gent que preparava exàmens. Ara més gent també que prepara oposicions, i això ja tot l'any d'una cosa a l'altra n'hi ha. O prepara coses, jo ja sé, per determinades feines que demanen ampliació d'estudis, doncs també trobant gent que ve així, o senzillament per venir a fer feina. El qual ara, per exemple, quan he vengut a dalt estava ple, és a dir, ple, no totes les cadires, però sí que totes les taules hi havia 3-4 persones a cada taula. Això també ha fet una altra cosa, un efecte rebot de cap a un cap vespre, que també segueixen venint aquest tipus de gent, i s'ha aconseguit encara augmentar més el silenci i la tranquil·litat a la zona d'alt. Jo ja vespre havíem tingut alguns problemes, ahir ho comentàvem amb en Joan Toris, que està al cap vespre, d'algun de jove o de gent de l'institut que venia a fer treballs i s'anaven a dalt i potser es trobaven una mica. Estic xerrant en general. Ara, si qualcú puja dalt, ja el que és l'ambient que s'ha creat ja fa que sigui l'enrevés, el que domini
un silenci.
Aquella gent que hi vol anar amb ànim de fer renova dalt, no em porta ningú li digui.
Hi ha la sala de baix, no?
Per exacte, el que fa molt és de ballar baix o anar a un pati, fins i tot. Ara, en aquest temps, ja ha fet bon temps, ja gent que fa treballs en grup o gent de l'institut, i que vol tenir un poc més de tranquil·litat, un poc més de llibertat a l'hora de poder xerrar, de moure-se i tot això, però estan en un pati. I quan ja són joves, doncs poden estar. Tenim a la sala polivalència, també se pot emplear, i fins i tot la sala pollença se podria emplear, perquè es m'hauran de demanar la clau. Vull dir que totes aquestes opcions han fet jo crec que ja d'una de les dues parts, la d'alt i la de baix, hagin anat consolidant com aquesta part més de silenci a dalt i més d'esbarjo o alegre, diríem, a baix. I això dona bons resultats.
Molt bé, i el que deies tu, Pere, sempre començàvem parlant, comentant un poc les activitats d'aquest curs d'història, que cada setmana en xerràvem. Sí que la setmana que ve hi haurà activitats a la biblioteca dimecres, amb motiu de... Bé, primer dimarts, podem dir... no, aquesta és el club, perdona. Dimecres, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència, organitzava aquest taller bústia de científiques, recomanat a partir de 5 anys, dimecres cap vespre.
Sí, exactament. Això vendrà dilluns na Cati.
Na Cati vendrà, amb el regidor,
i en parlarem més concretament, però sí que aprofitem ja per avançar la gent.
Per avançar quan parlem
de... que tenim aquesta activitat de cap vespre, que no ens hem aturat de fer-nos, però bé, aquest hi serà. Després tenim un programa un poc més ampli per al mes de març, precisament dedicat en el Dia de la Dona, que ja anirem, perquè dia 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora, l'Àrea d'Igualtat fa tot un ventall d'actes i en col·laboració amb ells i amb totes les àrees, doncs, evidentment de Llobera i en Umoll, doncs farem coses.
Molt bé,
per això les anirem avançant
ja anirem comentant aquí ho divendres. Idò, ara sí que va de llibres.
Ara va de llibres.
Vinga, idò.
Llibres que clar, d'en tot aquest temps ja hem estat sense venir,
imagina't les novetats que hi ha.
Novetats, i ja, moltes d'elles ja han passat a la part que no són novetats, ja han pujat a dalt.
Són novetats.
Han pujat en el cel. Ara estan...
També els usuaris te proposen llibres que els agradaria que duguessis.
Sí, i ara darrerament han tingut algunes propostes. De fet, una col·laboradora a la ràdio.
Programa de ciència, Nicole, que a més sempre xerra de la biblioteca, d'anar a la biblioteca, consultar...
Sí, està molt bé, i això ho hem de promocionar més, hem de fer més coses. I passa que alguns dels llibres que ens demana són molt interessants, però no les van de trobar, i de moment encara no han pogut felicitar a la pràctica de lo que ens diu. Ahir precisament va venir i em van xerrar, però la idea és que sí, que col·laborar, i que estaria molt bé que quan ella recomana un llibre aquí, pogués dir la biblioteca és. No? I això jo crec que ho hem d'aconseguir. El que passa és que no sempre se poden trobar, perquè són llibres que estan descatalogats, o que ja no hi ha edició per poder comprar.
Però
que sí que s'intenta. I sobretot, per exemple, és també dir el que nosaltres tenim ja en aquest moment, i en funció de el que tenim també pot després recomanar.
Clar.
És una cosa que també ho hem d'anar potenciant. Bé, llibres, per tant, en tenim molts. Avui n'he duit, això, com sempre, tres de ficció i un de no ficció, tres novel·les. Per tant, una primera és d'un clàssic de la literatura, diríem, catalana actual, si hem de concretar un poc més, podríem dir valenciana, és en Ferran Torrent, un autor ja amb una llarga trajectòria, amb llibres molt coneguts, com per exemple Gràcies per la propina, ja tots els ambientats a la ciutat de València, la qual li donen també aquesta, aquest tova ja de diferenciar, perquè no sempre el trobam a
Barcelona.
Exacte, hi ha més Barcelona, o si és l'àmbit català, o si és de Mallorca, que estarà més a l'estípi de possessió, podríem dir, ja està, o per Palma. I bé, de València no n'hi ha tant, però bé, l'obra d'en Ferran Torrent està molt, molt ambientada a la ciutat de València i això també mos, jo crec que mos, no sé, té aquest punt de falar atractiva, perquè no és tan coneguda, el manco de la literatura en català, podríem dir, en castellà hi ha més coses. I aquesta, la seva darrera novel·la, que és una, forma part d'una mena de trilogia, tot que se pot llegir de manera independent, que se titula Poda Contaró. Ferran Torrent, Poda Contaró, és un títol de novel·la, editorial Columna, i és molt típica seva, és un autor que escriu amb una ironia i amb una gràcia, amb una barreja entre elegància i ironia, però també de certa comicitat. Els seus personatges n'hi ha molt que fan riure.
Sí.
Ja podem avançar. És a dir, i quan tu llegeixes les novel·les d'en Ferran Torrent, com també algunes de les pel·lícules que s'han fet en base a aquestes novel·les, pues són personatges, la majoria tenen un punt còmic, el que no vol dir que siguin, jo no la classificaria com a novel·la còmica, això. És a dir, que estan ambientades en temes socials, en temes policials, en aquest cas podríem dir que és una novel·la policiaca ambientada en els anys 80, 82, i tota la realitat social de València, econòmica, també de corrupció, és i... No.
Quins anys has dit que està ambientada?
L'any 82,
mira,
més concretament.
Els anys 80, 82.
Bueno, 80, o sigui, entre 82 i 83. De fet, comença, diguem, durant la primera mascletà fallera de l'any 83, comença, diguem, la trama. Més que res és un assalt a una entitat bancària, o bueno, un robatori de 1.500 milions de les antigues pessetes, en aquell moment hi havia pessetes, llavors se produeix aquest fet i se tracta d'esbrinar quins són els que han perpetrat aquest fet i per què ho han fet. I hi ha divers. És una novel·la bastant coral, en aquest cas, hi ha molt de protagonistes, també des del punt de vista d'Ulladres, diríem, no? I tot amb aquestes pinzellades d'humor i de comicitat que la fan tan original a l'obra d'en Ferran Torrent.
I has dit que l'obra de Ferran Torrent s'han fet pel·lícules
sí,
de la seva obra, no?
Gràcies per la propina, em sembla que...
Gràcies per la propina.
Sí.
Molt bé, i la primera novel·la d'avui, Poda Contaró, de Ferran Torrent.
Una segona, de Janet Winterson. Janet Winterson, si en Ferran Torrent és un clàssic de la literatura, diríem, catalana actual... Janet Winterson, o és de la literatura anglosaxona i podríem dir internacional, és una autora conegudíssima. Ella és britànica, concretament va néixer a Manchester l'any 59, però les seves obres s'han traduïdes no vull dir totes les llengües del món, però sí que és una autora traduïdíssima. I sempre amb una gran, diríem, alabança de la crítica. No la típica autora de best-sellers, sinó l'autora que la crítica li fa molt de cas i en definitiva també acaba venent molt de llibres. En aquest cas té un títol que és mal de pronunciar, però el que m'ho recordo a un altre nom. Se diu Frankenstein. Frankenstein, que ve de Frankenstein, però s'escriu Frankenstein, és a dir, Frank basada Stein, vendria a ser, una cosa així. I subtítol Una història d'amor. Llavors, això ja l'ho que mos diu. Aquesta és la seva traducció en català, feta per aquesta editorial que jo sempre també he dit que sempre treu llibres bons i molt interessants, que se diu El Periscopi. També se caracteritza per tenir el resum de la novel·la a la portada i no a la contraportada, com tenen normalment, com fan la majoria d'editorials. I bé, aquesta història d'amor és una història d'amor peculiar, perquè està com a dividida entre dues parts que se contraposen i que se relacionen. Una és la visió de la vida i de l'amor de Mary Shelley a principis del segle XIX, a la famosa... estada que van fer amb el Lord Byron i el seu marit i una altra persona que varen idear ella en aquesta reunió va idear Frankenstein, va escriure el relat, i vosaltres van escriure altres relats que també serien famosos després. Per una banda tenim això, i per l'altra tenim, en el segle XXI, un tal doctor Shelley, que també intenta reflexionar també sobre la vida i la mort i l'amor. Molt important en aquesta novel·la, l'amor, en què consisteix, però també la creació de vida. Perquè clar, aquí hi ha tota la base filosòfica de Frankenstein, està amb aquesta possibilitat de l'homo, o fins i tot, si és moralment correcte, crear vida de lo que és mort. I bé, per això traslladat també en el segle XXI, què passa? És a dir, hi veiem aquesta contraposició que la crítica, alguns, jo diria que hi ha divisió d'opinions, perquè sí, alguns no... la troben que no acaba de funcionar com a novel·la, però sí com a reflexió filosòfica, i d'altres que sí, que troben que funciona. Jo trossos que he llegit m'han agradat i les he trobat fins i tot.
T'ha enganxat, trobes que...
Sí, m'agradaria continuar-la i també la de llegir, però no la llegir de tot, i per tant tampoc no puc dir no tenen raó uns o els altres. No Winterson sol ser una escritora que és bona de llegir, tot i que sigui una escritora ben valorada per la crítica. Ja la crítica no valora el que es vol llegir, això no sé si s'entén bé. També s'ha de dir que la part que surt, el seu home, la part del seu home, el seu nom Shelley, diguem, el doctor Shelley actual, té un punt més còmic, és a dir, l'altre és més reflexiva, en aquest cas tots són diàlegs i és, sí, te dona a entendre com un poc més... Sí, tenia previst una part...
Llegeixes qualque cosa...
Sí, per exemple, en un determinat moment aquest doctor Shelley se'n va a Estats Units i concretament a Memphis i està parlant amb una mena de secretari i li demana informació i li diu sí, totes les seves joies s'estan referint a Elizabeth Taylor fent de Cleopatra, perquè la conversació deriva en una mena d'absurd. Diu, sí, totes les seves joies n'Elizabeth Taylor, quan a la pel·lícula Cleopatra, la majoria eren seves, diu, la majoria comprades per Richard Burton. Era anglès, li diu aquesta dona americana. I ella diu, no, gal·lès. I ella diu, on és Gal·les? I ell li diu, a la Gran Bretanya, però no és Anglaterra. I ella diu, em sembla desconcertant. Regne Unit, ell li diu, el Regne Unit està format per Anglaterra, Escòcia, un tros d'Irlanda i Gal·les. Ella li contesta, ja, d'acord, bé, no t'hem previst anar-hi de moment, per tant, no cal que em preocupi. Diàleg d'aquests, però que te fan pensar, sí. que tenen qualsevol coseta. Després també li demana, un altre moment li demana ella li demana si coneix un rei i en Shelley li diu sí, te refereixen en Luther King, perquè estan també en Fir i tal, diu no, jo em referia a Elvis. Clar, també és un rei, clar, no?
El rei del rock.
Exactament. Bé, això és la segona part, ja dic, la primera és molt
més... Aquests punts, no?
Aquests punts que fan... Que ara, sí. Heu vist, que quan llegia aquest diàleg m'acostava saber si ho deia un o l'altre.
Sí.
Perquè això també està escrit d'una manera un poc rara, no hi ha el típic guions per fer el diàleg, de vegades el diàleg se confonen, sí, en part que sigui una part d'un relat sense diàlegs, però són diàlegs. I me feia... Si ara ho veus aquí...
No hi ha guions.
No hi ha guions que separen la contesta d'un i de l'altre.
És cert. No hi ha cap guió.
No. I això qualcú, a qualta crítica, ho ha trobat a faltar. Aquí hi és un poc més, perquè si no...
T'embuies un pot, no?
Te dificultava la lectura. No sé, que també pensis que, bueno, que és igual si diu un a l'altre, no? Que està allà i... Hi ha coses que ja no importa tant separar-ho.
Millor és intencionat, no?
Sí. Intencionat ho és, perquè no... No ho posen, no fa aquesta...
Tot un llibre així, eh?
Sí, però les parts que són que parla ella, na Shelley, autora del llibre, na Shelley ja fa un nom del seu marit, na Mary Shelley, realment, no mi, Mary Shelley. Aquestes no hi ha tanta diàleg, pràcticament no n'hi ha. És part d'ella com si ho recordàs.
Frankenstein.
Si vol, qualcú se vol apropar d'una manera diferent en aquest mite clàssic de les històries de ciència-ficció, de les històries de terror, doncs aquí té un exemple avalat per, diríem,
boníssimes crítiques.
Exactament, per moltes crítiques i per i també per la biblioteca de Can Llobera, avalar amb aquest llibre,
no? Sobretot. Què més, Pere?
Un altre llibre, ara si hem parlat de dos autors coneguts en el seu àmbit, ara una autora molt desconeguda que s'ha reeditat per primera vegada la seva obra en castellà, però alerta, una obra que se va escriure per primera vegada en anglès, a Nova York, a Manhattan, l'any 26, 1926.
I no s'ha reeditat fins ara aquí,
I
què
no,
ha passat?
I no, se va fer una altra reedició l'any 27 a Londres, és a dir, se va editar en el 26 a Anglaterra, l'any després se va editar a Londres, diu, per Europa, fem una edició europea, i des de llavors
se va deixar dins un
calaix. Va tenir, per tant, un cert èxit en el seu moment, després vaig veure com a dins l'oblit, i ara una editorial petita espanyola, que es diu Espuela de Plata, l'ha recuperada i l'ha traduïda per un públic castellano parlant. Se titula El Ex Libris de Colfats.
El Ex
Libris de Colfats. Què és un Ex Libris? Això m'hauríem de saber, aquella gent amant dels llibres. És aquella marca que posa la impressor a la darrera pàgina del llibre, que sol tenir un dibuix, una alegoria, i que posa que el llibre s'ha acabat d'imprimir tal dia, no? I que llibres en tenen i ara ja n'hi ha que no en tenen. Però bueno, aquí sí que n'han fet un de molt senzillet, sense dibuix, que era aquest. Però en temps antic, i encara ara, per exemple, sé que Leonard Montaner fa un dibuix, o també eren més... Bé, en aquest altre, aquest que duc darrere, també és aquí.
Sí, són les quatre línies.
Són quatre línies, i però ja dic, n'hi ha que són filigranes, són els llibres que són més tipus filigranes. Estic cercant un altre aquí.
Que tingui dibuix.
Que tingui un dibuix, perquè sigui un poquet més clar, i no, aquest, ni tan sols em veig en aquest de... en aquest que veuré contat. Ara vam si en aquest de columna n'hi ha. Un altre dia, si ja se'n durem un, menys que tingui, li fem una foto i la penjam.
Sí.
Perquè és una cosa interessant, això. No. Ara, per exemple, aquest de columna no té els llibres. No té ja ni un.
Però bé,
abans sempre en tenien. I se preocupava l'impressor de por. I era una cosa de l'impressor, això sí, sol de ser. Bé, idò, aquí, que era a la primera pàgina, el tenim...
Els llibres de Colfats.
Això seria... no, això és un... No, no,
i qui és l'autora?
Bueno, sí, l'autora és Agnes Miller.
Agnes.
I ara xerrant de les llibres no havíem dit l'autora. Agnes Miller. Els llibres de Colfats. Bé, és una novel·la que passa tota dins una llibreria i tota la història se basa en un assassinat que hi ha... un o diversos, però en Baco un primer és el que comença la trama i que aquest assassinat està relacionat amb un ex-libris. I llavors és la investigació de saber què és el que passa. Només surten dos pits d'allà dins i és per anar a un restaurant i una altra sala que estan en el mateix edifici de la llibreria. Tot passa allà de dins. La podríem qualificar dins un subgènere de subgèneres que se diu bibliomystery. Això...
Sub.
Sí, perquè bé, una novel·la policiàtica o de misteri que el crim i o la resolució del crim està relacionat a llibres.
Clar.
I això n'hi ha. Tot una... I doncs aquesta ho seria. El que passa és que escrita ja fa quasi 100 anys, té la gràcia aquesta de ser escrita fa bastant de temps, però també té un llenguatge, un poquet de l'època, evidentment, com ens anem allunyant, algunes coses que són un poquet diferents a la manera que ara nosaltres estem acostumats a llegir. Per exemple, frases un poc més llargues, amb més subordinades, un poc més de descripcions de la que ara trobaríem, però també he fet una xata de mirar de llegir i per res també podríem dir...
És fàcil lectura, podríem dir, no? Se fa pesat.
Sí, no, ho pots llegir. Això, pintura... Si comprem amb en Ferran Torrent, per exemple, que és molt més lleuger, és molt més fàcil de dur, hi trobarem algunes diferències. És molt més bo de llegir el llibre d'en Ferran Torrent, que també és una novel·la policiàtica, que no aquesta, més bo de llegir, però no perquè sigui la trama molt embidicollada, sinó per un llenguatge mateix, a nivell formal,
té
una miqueta més de característica de la seva època, que estava més de moda escriure d'aquesta manera. Però ja he dit, la xata que he fet, no és tant tampoc, eh? se pot llegir perfectament, i a més té la trama molt, molt interessant, eh? Té un punt de misteri que això és bastant original. Anem acabant, darrer llibre, un llibre que és un totxo però que és molt recomanable, se titula Congo, una història èpica, d'en David Van Reybrouck. És un arqueòleg i filòsof, doctorat per la Universitat de Leiden. Ell és belga i parla d'una excolònia belga. Se considera que és la millor aproximació a la història del Congo que s'ha fet mai, i a la vegada també és un punt d'entrada per conèixer l'Àfrica subsahariana d'una manera bastant important, és a dir, allunyat dels tòpics, allunyat de tots els tòpics de vegades també, que poden provenir de la dreta i de l'esquerra. A la vegada també d'un territori que Pentura sintetitza tots els problemes que té l'Àfrica d'avui en dia, exagerats, més posats en el límit, absència d'una autoritat centralitzada, que podia ser en algun cas bona perquè de vegades no hi ha poder central, però que ha derivat en guerres civils, també en un neocolonialisme de les grans multinacionals, la recerca de coltan, diamants, etc. El tema dels nins soldats, invasió de Ruanda, un petit país del seu costat, que és super minúscul, com si Luxemburg i hem envaït França, sí. I d'això perquè demostra que no té capacitat de res, més que d'explotar els habitants i la terra, explotar aquí els senyors de la guerra que pugui haver per allà, les grans multinacionals, els grans governs de fora, i tot això té una herència colonial però també precolonial, és a dir que hi ha molt aquí per poder parlar, en el qual els belgues hi tenen també una part de responsabilitat molt gran, perquè això era un territori gairebé privat del rei Leopold en els seus orígens. Bé, tot això amb un llibre molt, molt dens, allà on l'autor ha fet feina des d'entrevistes fins a documentació, fins a la pròpia experiència personal des d'estar damunt del terreny, i que bé, jo el recomanaria de manera bastant. No m'he llegit tot, però ja l'he fet bastant, sí. I em acabaré de llegir ràpidament, perquè realment això, per exemple, m'interessa molt.
Dos més
molt.
De la meitat, si és això el punt.
Sí, sí, que vaig llegir, i realment és un llibre que, a lletra petita, té quasi 800 pàgines.
Quasi 800 pàgines.
Lletra bé, també petita, comptant la bibliografia, les notes, Però les notes també són importants, perquè ens demostren que no s'inventa res.
Clar, aquesta, molt documental, i deu haver duit molt de temps de feina preparar aquest llibre.
De feina, ell diu que n'hi ha duit el manco 6 anys directe. Crec. 6 anys de feina específica per només des que va concebir el projecte. Sí, i de fet això hi té la introducció, un passatge bastant llarg explicant la importància de les entrevistes, però que no ens podem passar les entrevistes. Se nota que és historiador, aquest home, que no només és periodista, ja, no ho dic mal, però que no, aquesta idea de prevenció, perquè ve a dir, diu, la memòria és el més tradicional que hi ha, i sobretot el que més s'actualitza de l'home, tu actualitzes els teus records, les vas actualitzant. No? I diu, jo m'he trobat gent que a l'època colonial li encantava, l'adora. Perquè això hem de dir que l'època colonial era bona, bueno, perquè el senyor Vera, perquè tenia una bicicleta, vivia bé, i ara amb aquest caos que hi ha, li han mort un fill, no sé què, tal, i abans no. Ara en trobes una altra, que era l'enrevés. Per tant, això s'ha de primera, fent moltes més entrevistes, no fent-ne menys, sinó fent-ne moltes més per abraçar molta més gent, però a la vegada, també com a bon arqueòleg, utilitzar els objectes, coses de la cultura material, i després la informació documental que hi pugui haver. També s'ha d'anar molt alerta, perquè moltes d'origen colonial i també tindrà un determinat punt de vista. Bé, tot això fa que sigui un llibre que combina aquestes tècniques per estudiar el que pugui fer un periodista d'investigació damunt del terreny, o també un arqueòleg, a les que pugui fer un historiador, en documentació, amb altres tipus de recerca, que ja ho he dit, no se remunta només a l'època colonial, ni actual, sinó que intenta cercar les arrels del problema que vagin molt més enrere. I aquesta és una altra de les novetats molt importants de Congo, que normalment no s'ho fan, això, la gent que s'ha aproximat a aquest tipus d'estudis. Què passava a Àfrica abans de l'arribada dels belgues, o millor dit, a Centroàfrica o en el Congo? Com estava aquella societat? Estaven també en el paradís o no? O també resulta que també vivien malament? Hi havia malament segons els estàndards occidentals, penso sí. Recordem que... Ara anava... Ai, que el Congo ja va inspirar... Apocalipsi Now està inspirat en la novel·la... Ara perdona-me, però m'he tingut un lapsus i no amb això. Però bé, la pel·lícula Apocalipsi Now està ja inspirat en el Congo, diríem, de l'època del rei Leopold. El passatge s'ha trillat de l'acció en el Vietnam. Perquè veieu que ja el problema, ja, en aquesta zona ja venen...
Es podria fer una pel·lícula d'aquest llibre, també. Un reportatge.
Aquest llibre és més un documental.
Documental.
És més, jo el veig més per fer un bon documental basat en aquest llibre.
Tot el que... I d'aquestes Congo, una història èpica de David Van...
Reybrouck.
David Van Reybrouck. Repassam les altres novetats que mos ha duit avui en Pere. Janet Winterson, autora de Frankenstein, també mos ha presentat Por de contar o de Ferran Torrent. I aquest llibre, que s'ha reeditat en castellà per primera vegada, se va escriure el 1986, Els Ets Libris de Colfax, d'Agnès Miller. Els han dit tots, sí?
Sí, però ara me'n vaig amb aquesta en darrer.
Aquesta
incògnita. I ara el darrer, el diré ara.
Ho diràs, clar que ho diràs.
El llibre que... És El corazón de las tinieblas d'en... Estic fatal. Bé, això és la... Exactament, d'en Josep Conrad. Josep Conrad escriu El corazón de las tinieblas, que és un viatge que se fa dins el riu Congo i veu tots els desastres que fan tant els propis indígenes com sobretot també l'home blanc que hi ha allà. I sota una reflexió damunt la maldat de l'home que se troba allà. Bé, això ho trasllada en Coppola després, a Apocalipsi Now, però ho trasllada en el Vietnam, també hi ha un riu, bé, tot això s'ha trasllat allà. Bé, i doncs aquest llibre, la lectura d'aquest llibre me fa pensar en aquesta novel·la, me fa pensar molt, però això, allò era literatura i això és no ficció, això era un llibre d'investigació. Bé, tot això ara, per dir que era en Josep Conrad i en el Cor de les Tenebres.
El Cor de les Tenebres.
Que parlant d'un programa de llibres i vam afluir d'això...
En dos tantes dins el cap.
Exactament, imperdonable.
Vinga, moltíssimes gràcies. Tot aquest llibre ja són a les biblioteques municipals. A tot això li hem de sumar les novetats d'aquests darrers mesos, que ja no són novetats, i cada divendres Pere Sales va de llibres, mos aproparà aquí als micròfons de Ràdio Pollença les novetats.
Molt bé.
Gràcies. Adéu.